Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Hi ha persones que habiten més d'un món a la vegada. Persones que han après a fer del seu passat un pont, del seu present un aprenentatge i de la seva identitat una llar que conté moltes altres llars. Com es viu quan portes dins teu més d'una cultura? I què passa quan la teva història personal es converteix en canvi per altres? Quan la teva pròpia història és una eina per educar, inspirar i transformar. Soc la Míriam Victòria i això és Estil de Viure. Avui parlarem de convivència, de cultura i d'ànima. Descobrirem com viu, sent i respira una dona que ha transformat la seva vida en paraules i les paraules en ponts entre mons. Benvinguda, Aixa Miró, Estil de Viure.
Bona tarda.
Bona tarda, Aixa. Un plaer avui tindre't aquí
i també
amb tots nosaltres.
Estar aquí amb vosaltres és un plaer també per mi.
Sé que aquesta vegada acabarà el podcast i no haurem tingut temps de parlar de tot el que m'agradaria parlar amb tu.
Bueno, intentarem, no? Intentar explicar moltes coses.
Però ho intentarem. Doncs ens agradaria conèixer, perquè, bueno, tu has fet moltíssimes coses, però ara ens centrarem una miqueta amb el teu aspecte com a escriptora. Tens algun ritual d'escriptura o preparació emocional abans de començar a escriure?
Doncs el meu ritual és que va molt bé. Jo a vegades ho explico a la gent, no? És llevar-te molt d'hora. Si et lleves a les 5 del matí i tens aquella estona en què no hi ha un soroll, no sonen els telèfons, i és fantàstic, no? De 5 a 7, que abans de començar la jornada, és el moment d'inspiració. I un dels trucs que dono és que moltes vegades, si te'n vas a dormir pensant, no? Ja vas dient, mira, demà m'haig d'aixecar i ja pensant el que vols escriure, t'arriba la inspiració per la nit i el matí següent, quan et hi poses, doncs surt tot de cop.
Fantàstic, és una bona idea. I per la nit, quan tens inspiracions, escrius? Si de cop tens alguna cosa que no vas oblidar.
A vegades m'apunto en el mòbil, no? Petites frases o coses que vull recordar. I llavors m'ajuda, clar, em sembla com, no? De l'apuntador que tens per anar tirant endavant el projecte literari.
I què necessites? Estar envoltada de silenci o pots escriure dins de la vida?
Jo necessito
quotidiana.
Silenci. Perquè no, necessites concentrar-te, tenir temps per pensar. A vegades, Míriam, hi ha coses, no? Hi ha vegades que no et surten les paraules. I un dia que t'has llevat a les 5, no? I et queda la pantalla en blanc perquè ho has posat quatre paraules i allà queda, no? I és acceptar, és una feina, no? És molt solitari escriure. Però també, no? Després tens aquella recompensa de que la gent ha llegit el teu llibre. Per tant, no? Estima el que tu escrius i, per tant, es senten identificats amb el que tu escrius.
I molt amb el teu cas, que em consta que llegeixen moltíssim els teus llibres. Quin és el primer gest del teu dia per reconnectar amb tu mateixa?
Doncs, alguna vegada, intento fer-ho bastant sovint, meditar. Meditar és fantàstic, no? Crec que és el moment en què el teu cor, el teu cos i el món, no? I el cel es connecten, perquè puguis, no, gaudir de la pau, de la tranquil·litat. I jo crec que és una forma també de projectar el dia. Tu medites i demanes, no, que tot el teu entorn, tot el teu cosmos, no, que funcioni, s'alinei d'una manera i les coses van millor.
I què fas o com t'alliberes emocionalment després d'escriure, per exemple? Estàs escrivint, dius, bueno, fins aquí, ja he escrit moltes hores, i com ho fas per una mica desconnectar amb aquestes històries profundes?
Doncs mira, jo tinc la gran sort de tenir un pati amb moltes plantes i un jardí molt bonic, i estar en contacte amb les plantes, no, regar, és també, no, és una manera d'alliberar-me de potser, no, del de la concentració que has hagut de fer quan escrius, no? I és molt bonic perquè també el que estem al mig de Barcelona i a vegades pensem que la nostra ciutat ha perdut una mica l'ànima, no? Ha perdut aquesta part verda i no és veritat, no? Tenim una ciutat que és fantàstica, bueno, clar, jo gaudeixo i vaig passant tot l'any acompanyada de, no, dels ocells, de moltes coses que passen en aquell pati, no?
Fantàstic, sí, no perdre el contacte, no, amb la naturalesa,
amb la natura.
Estiguis o no estiguis. I com conviuen dins teu les cultures que t'han format?
Doncs
la
molt,
catalana,
jo crec,
sí. I la Índia.
Doncs jo crec que bé, perquè al final no, he fet com aquí un entrellaçat, no? S'han creuat, s'han ajuntat i jo sempre dic, em presento com una indiana catalana. I sóc això. I és el resultat de dues cultures molt diferents, però que alhora també tenen moltes coses en comú, no? I que el que no és com un equilibri, no? Jo em sento totalment feliç perquè tinc les coses bones de cada cultura, no? M'he quedat amb això.
Això és el millor, agafar el bo de cadascuna, veritat. Bueno, i la teva trajectòria referent en diversitat i inclusió, això que avui dia està com super de moda, ja fa molts anys que tu has parlat als teus llibres i és algú que sempre has treballat. Què creus que encara falta per avançar la societat amb aquest aspecte?
Doncs encara hem de seguir lluitant, encara amb més força, eh? Pensa, mirem que portem molts anys, no? Parlant de diversitat, parlant de multiculturalitat, hem parlat ara, no?, inclusió, però com que venen aquests vents i aquestes, no?, aquestes veus així dissonants, que dic jo, no?, d'extrema dreta, de, no?, de parlar de, no?, una sola raça, què és això? No, tots, no? La diversitat és fantàstica i hem après de tots i, per tant, al cap i a la fi, tots, si ens miréssim, no?, a l'arbre genealògic, segur que som, no?, la barreja d'alguna altra cultura.
Totalment. Jo tinc una amiga que es va fer una prova d'ADN i va quedar sobtada.
Sí. Ja pot ser.
Com ha influït en la veu pública el fet d'haver visibilitzat processos d'adopció amb els que has estat molt involucrada i activament?
Jo crec que el fet de estar, no?, el ser públic i que tothom et coneix, no?, m'ha facilitat el que jo pugui explicar coses, no? Som, no?, una mica quan tu ets, no?, ets públic, pots ser la cara visible de diferents lluites. I en aquest cas va ser el de l'adopció, no? Hi havia un moment en què l'adopció era tabú.
Sí.
No es podia parlar, era una cosa que era lletja, no? Sempre sortia el ai, pobre, no? No, les persones adoptades són persones molt afortunades perquè tenim una segona vida, no? Tenim una altra vida per viure. I llavors poder-ho parlar, poder-ho visibilitzar, poder verbalitzar-ho i explicar-ho sense por, doncs fa que, no?, les coses siguin molt més fàcils. I també jo crec que he obert s'obres una porta perquè tothom, no?, tots aquests nens, aquests joves que han anat, no?, es van adoptant durant el 2004, van començar com, no?, aquest boom de l'adopció, doncs se sentin representats i puguin dir, doncs escolta, amb tot l'orgull, no?, que són adoptats i adoptades.
Correcte, perquè els pares són qui t'ha criat.
I tant. El cap i la fi és així. Sí, sí. Hi ha els pares no biològics que et donen el que tu ets, no?, físicament, però després allà on t'estàs, on tu vius, has de posar les arrels per anar creixent, no?, i envoltant-te d'aquest amor incondicional d'aquests pares adoptius, els pares.
I quina és la història que mai t'has cansat d'explicar sobre el respecte, el diàleg i la convivència entre cultures?
Bueno, jo crec que... Jo sempre dic que als joves, no?, quan parlo amb joves, els dic, heu de viatjar, heu de sortir pel món. No us podeu quedar, no?, amb aquesta cultura, posar-vos així, no, això és el millor. No, això és una part molt petita del que passa en el món, no? I quan surts fora, te n'adones d'altres cultures, d'altres maneres de viure, t'emociona tant, no?, i te n'adones que hi ha moltes maneres de viure. Per tant, tu has d'aprendre d'això, no?, i has de moure't i descobrir altres realitats i deixar-te, una cosa molt important, deixar-te sorprendre per la vida, perquè nosaltres, no?, a vegades anem allò com els rucs, no?, cap endavant, volem fer això. No, la vida et porta per uns camins que mai t'imagines, no? I a vegades, mira, deixar-te sorprendre per allò que et porta la vida és fantàstic. perquè t'obre nous horitzons, noves, noves maneres de, no?, altres feines que no t'esperaves mai.
I el que tu dius, l'important de viatjar no és la foto, no? Que avui dia tothom està molt preocupat de penjar la foto del viatge, sinó viure la cultura, no?
I estar allà dintre, no? Conèixer gent del mateix país. Jo una de les coses també que demano als joves que facin és que sortim d'aquesta comoditat que tenim, no?, del nostre confort, ens anem a un altre país i intentem, sobretot, aportar. Nosaltres, no?, a nivell dels... És com si portéssim una motxilla a sobre, amb tot el coneixement i totes les coses. I clar, al final la motxilla està plena, no? Si no la vas buidant i la vas compartint el que tu saps, no podràs aprendre més, no? I llavors, sortir fora, fer un camp de treball, descobrir un altre país és fer això, no? Compartir, i per tant, quan més comparteixes, més t'enriqueixes.
Més reps, clar que sí. I després hi ha una altra faceta teva que a mi, doncs, em sento bastant connectada amb ella, i és, es parla moltes vegades de la teva relació amb l'Alzheimer, que és una cosa molt personal. I què t'ha ensenyat a nivell emocional i humà el tindre aquest coneixement?
Doncs mira, com molta gent, no?, patit a tenir un ésser estimat que, no?, té l'Alzheimer i veure, no?, com la persona que t'estima es va perdent la seva identitat és molt dur. Fa molta pena, no? I llavors vaig tenir la gran sort de poder escriure amb el meu pare el seu llibre, no? El seu llibre era tota la... A mesura que anava oblidant, ell anàvem escrivint el llibre per no perdre, no?, per no oblidar tot el que ell era. I va arribar al final del llibre i em deia, mira, estic molt content, aquest llibre sóc jo, no? I llavors, si algun dia perdo la memòria i no puc explicar-me, no puc dir qui sóc jo, aquí està el llibre que explica què sóc realment jo, no? I ha sigut fantàstic això. Ara, a vegades, vaig veient que van sortint noves solucions, no?, i noves coses per intentar, no?, curar l'Alzheimer, i penso, el meu pare sempre ho deia, jo no hi seré, però segur que sortirà alguna cosa i aquesta malaltia en un temps, no se sap quan, desapareixerà. Esperem que sí.
Esperem que sí. Diuen que hi ha una espècie de tractament que es pot utilitzar si s'agafa al principi, no?
El temps, el temps.
Però sí que és veritat que aquests tipus de malalties avui dia sembla que estan en augment.
També hauria de dir una cosa molt important, que la figura del cuidador, cuidadora, no? Les dones, les fills, que necessiten, no?, tenir acompanyament, perquè és molt, desgasta molt, et quedes, no?, perds tota la teva vida essencial, i perquè la dones als altres, no?, fent la cura, i necessites, doncs, tenir temps, moments per poder descansar, no?
Qui cuida el cuidador, no?
Qui cuida el cuidador? Ni més ni menys.
I com canvia la teva mirada després d'haver viscut un episodi com aquest, que no és gens fàcil, viure al costat d'una persona que estima i que ha perdut la memòria? Quin canvi vius amb tu mateix, paral·lelament?
Doncs el canvi a acceptar, no? Acceptar que la vida et pot portar a coses que no són tan bones, no? I que llavors, bueno, ja ho tenia abans, però arrel de la malaltia del pare ho tinc encara més clar, no? Avui és el meu últim dia de la meva vida, no? Pot ser-ho. I, per tant, has de viure superintensament, ser feliç, intentar donar el màxim tot, no? I, per tant, és molt important això, viure intensament.
I com animaries a les persones o famílies que els hi ha tocat viure de prop? Quins consells podries donar perquè ho poguessin manegar d'una forma millor, sapiguent que és molt complicat?
Doncs que siguin pacients, no? Que entenguin, no?, que aquella persona tindrà moments de lucidesa meravellosos, que serà com reconnectar, no? I és meravellós això. I després que això, que acceptin, que acceptar les coses, no?, costa, no? I has de fer un pas i has d'aprendre, no?, que aquella persona no és la que tu coneixes, i per tant, el record, guardar el record, no?, d'aquella persona que t'estimaves i continuar conservant-la, no?, en el cor.
Això em farà explorar a mi?
A mi? Jo ja estic aquí emocionada, ja.
És que t'estic veient m'estic aguantant, eh? I com aconsegueixes cuidar-te tu, aquesta pau mental? Jo crec que probablement en el teu cas amb la meditació, com pots anar, doncs, en un moment de desgast, continu, doncs, anar recopilant o com recarregant aquestes piles, sí, per continuar.
Ens hem de cuidar, hem de tenir aquesta autocura, no? De que no podem deixar-nos, bueno, que la malaltia et xucla energia, però tu t'has de, no? T'has d'envalentonar i ser fort, no? I jo crec que tenir l'amistat, no? Tenir els amics, tenir tota la gent al voltant que està per tu, és fantàstic, no? És una font d'energia, no? Els amics, i jo crec que jo em vaig, no? Em vaig refugiar amb la meva família i els meus amics. I crec que, no, tothom ho intenta fer així, no? Perquè necessites del recolzament i de sentir-te que no estàs sol, ni estàs sola, no?
Ets una gran coneixedora de l'Ayurveda.
Bueno, una mica. Vaig fer un llibre meravellós, sí. Perquè les noies, no? Perquè les dones de l'Índia són tan boniques. I és que, clar, a l'Índia això és una ciència que la viuen des de petits, no? Totes les famílies tenen aquesta filosofia de vida, no? I com hem de cuidar el cos, no? I com depèn de com estiguem, no? Hem de fer servir unes herbes o unes altres. I és una filosofia de vida meravellosa. No sóc molt experta, vaig intentar fer aquest tastet, no?
Sí.
I penso que és molt bonic, perquè tu quan aconsegueixes aquest equilibri, no? Entre el que som, no? L'ànima, el cos i la ment, que és? És el màxim, no? Vull dir, concedes aquella serenor davant de les coses, et sents bé amb el teu cos, no? Encara que, bueno, tens tota aquesta filosofia i aquestes herbes, no? Aquestes cures que t'ajuden a sentir i a brillar, no? Com a dona i com a... I és fantàstic, però el que més m'agrada és aquesta cultura que va passant de generació en generació, que no es perd, no? I que a vegades nosaltres, no? Això era un remei que feia l'àvia i ara no me'n recordo com anava, no? Però aquí no, aquí tothom segueix això.
Tothom ho segueix. Jo he estat a l'Índia, tinc que dir que les dones són realment espectacularment guapes, amb el sentit més ampli de la paraula, i la veritat és que no només pel físic, sinó per el que transmeten. Per tant, això té que funcionar.
Segur,
sí,
segur
sí.
Que funciona.
Té que funcionar. I quines pràctiques serien... algunes, res, encara que em puguis explicar dos.
Ai, no me'n recordo. Ara fa temps que vaig fer-ho i ara no me'n recordo. Però jo recordo, vaig tenir la gran sort, no?, de poder anar a Sri Lanka, sí, que hi ha allà a la part del sud, hi ha tot un centre de Ayurveda, i que estàs allà, no?, i el que fas és de netejar el cos, no?, a base de sucs, de banys, de fangs, i la veritat és que era apassionant. Veus allò i dius, quines coses més xules, no? I és això, penso que a poc la cultura de cuidar-nos, no només prenent pastilles, no, cuidar-nos, no?, fent teràpies externes, no?, amb la pell, amb això ja ho fem, comencem a fer-ho, no? I crec que després, si a més li poses, no?, la filosofia aquesta ayurvèdica, ja és la bomba, no?
Ja és la bomba. Hi ha també alguna connexió amb les pedres?
Les pedres? Bueno, no, és més tema, no?, d'herbes, no?
D'herbes.
Sí, depèn de... És que, clar, ara no me'n recordo perquè ja fa molts anys que el vaig fer aquest llibre, però era, no?, una mica com... Cada cos té com una mena, no?, o és foc, o és terra, o és, té un element, no? I llavors, depèn del teu cos i del que siguis, necessites unes cures o unes altres.
Quin és el teu vincle amb l'alimentació? Et cuides des d'un lloc més funcional, espiritual o cultural?
Em cuido, bueno, més aviat el meu marit em cuida, que és el que em cuina.
Molt bé.
No, i intentem, no?, tenir, bueno, fer bondat a vegades, i el que passa que bé, has d'acceptar, no?, que també et vas fent gran, no?, i ara que tothom en parla, i és veritat, és una cosa, la menopausa, no?, i ho portem, bueno, jo al principi em va costar acceptar-me, no?, que el meu cos havia canviat, jo, no?, moltes coses que vas acceptar, que ara ja... Porto un temps i ja els sufocs aquests que t'agafen les calors. A mi, bueno, són coses, no?, que vas aprenent, però que crec que és una... que hem d'aprendre, no?, a acceptar-nos tal com som. I això moltes vegades ens costa. Bé, jo, per la meva pròpia experiència, m'ha costat, però ara ja estic bé, no? És estar en pau amb tu mateix i dir, bueno, aquest és el meu cos, anem a ser feliços tal com sóc, no? I bé, estic passant aquesta època i em toca viure això, no?
Viure el millor d'aquesta època, sí. Que
I
també
tant.
Hi ha coses bones.
I tant, també.
Ara parlem una miqueta d'estil. La teva manera de vestir reflecteix un pont entre dos mons. És una elecció conscient o és algo inconscient que surt de tu?
Jo crec que és inconscient. Sempre intento, no? Sempre he intentat a fer aquesta, no, aquesta barreja, aquesta unitat entre el que soc, no, i la Índia i el que soc, no, barcelonina, no? I llavors, clar, amb la meva manera de vestir també es nota, no? Vaig amb sempre a la meva feina, no, tothom diu, "Ah, mira, ja la colorins", no? Perquè sempre vaig de colors, perquè ho necessito, no? El meu cor ho necessita, estar de colors. I el dia que vaig, em veuen fosca, diuen, "Ai, què li passa a l'Aixa, no? Alguna cosa deu passar." Perquè sempre porto colors perquè m'ajuden, no? És una forma, també és una forma de, diuen, no?, que quan tu et vesteixes et predisposes a, sí, a, no?, d'una manera o una altra. I llavors amb jo, amb els colors, em predisposo, doncs, a estar feliç, a estar tothom, no?, a donar aquesta alegria que a vegades, bueno, necessitem, no?, i aquesta positivitat i intentar aportar el millor, no?, el màxim d'un mateix perquè tot funcioni, no?
I segons el dia, llavors dius, bueno, em poso aquest color o l'altre?
Sí, però bueno, intento...
Una miqueta així, o
sí,
no?
Sí, intento sempre, ja et dic, faig aquesta barreja entre Índia i Occident, sí, no? Orient i Occident, que és fantàstic i que el que fa és descriure com sóc jo, no?
I quan viatges, mantens la teva essència o intentes ajustar-se una miqueta al que seria
el país
on vas?
Sí, intento, eh? Algun, per exemple, quan fèiem camps de treball a la Índia, no vaig portar res de roba perquè tot me'l vaig comprar allà i intentava ser una més allà, no? O quan vaig estar a Mèxic també, no? És intentar, no? Al final, el que t'agradaria és mimetitzar-te, no? I ser com ells, no? I no sé si et passa, quan vaig a viatge m'encantaria ser un més i poder, no?, passar per allà i poder veure tot, no? Fer part de la cultura d'allà.
Entenc que t'agraden les coses artesanes.
Sí, m'encanta. Tot el que, no? Penso que és importantíssim el donar el valor de les coses fetes, no? De proximitat, amb les mans, no? Que, bueno, és que no saben el que arriben a costar aquelles coses, fer-les, no? I per tant, donar-li el valor a les coses.
Això que ara està tan... Bueno, la gent ho comença a entendre, dic jo, no? El tema de l'artesania, de treballar amb les mans, de les coses autèntiques i exclusives, perquè també són exclusives. Sí. Quina ha estat la teva lliçó més transformadora com a dona i com a escriptora?
Doncs he après molt. He après molt de tota la gent, no?, que se m'ha acostat, no?, que m'ha vingut i m'ha explicat les seves vivències, m'ha compartit les seves històries... me les ha donat perquè pogués també escriure altres llibres per inspirar-me, i crec que aquesta és la lliçó més gran, que la gent, la generositat de la gent.
I en quin moment vas entendre tu que la teva història personal podia ajudar a tanta gent?
Doncs mira, quan em van donar la possibilitat, quan va haver el primer congrés internacional a Barcelona d'adopció, i em van donar l'oportunitat de poder explicar que com és viure dins un orfenat, no? Això va ser el primer moment en què vaig pensar, ostres, és que ho vaig explicar. Algun dia ho hem d'explicar, això, no? I hem d'obrir les ulls.
I tu vas arribar a ser-hi, en un orfenat?
Sí, vaig estar 7 anys a la meva vida.
Ostres, i te'n recordes?
Sí.
I què és el més bonic que t'ha donat la teva trajectòria professional? Doncs... L'èxit, què és allò més maco que t'ha portat?
Bueno, l'èxit normalment al final es redueix, no? Bueno, jo crec que el més important és tenir els de casa a prop, la família, no? La meva filla. Això per mi és l'èxit, no? Tocar el cel, que dic jo. Però també puc dir que, i segueixo rebent encara cada vegada mostres d'estimació de gent que et reconeix, no? I et fa, ets tu, no? Dic, sí, soc jo. Que, no? que després d'haver passat tants anys... et segueix mirant amb aquella mirada d'estimació, d'apreci, de, bueno, i llavors dius, que bonic, no?, que la gent encara recordi, no?, que, bueno, que vaig estar un temps als mitjans i que la meva història la vaig compartir amb tots ells, no?
I quina és la llavor que vols deixar plantada? Que es recordin dintre d'uns anys, no cal que siguin molts, però
no,
quin seria el que més t'agradaria que recordessin de tu o deixar... Aquí la
primer, no, la de l'adopció, que és una cosa meravellosa, és una història d'amor incondicional. I després, la segona, penso que jo he volgut intentar que la gent es posés a la pell de les dones de la Índia, no? De les dones que pateixen, que estan cremades amb àcid, que viuen realitats que no els hauria de tocar viure. Han canviat, les coses, però encara falta més canvi.
Encara continuen
coses d'aquestes, no? I dius, no, a mi em dol molt perquè és el meu país, també, no? I penso, però com pot passar això, no? I llavors això, intentar que la gent entengui no? I que es sensibilitzi davant d'aquestes situacions i que també al final es converteixin doncs, en defensors, no?, d'aquestes causes.
I com creus, això t'anava a dir, com creus que la gent pot ajudar? Com
doncs,
una persona normal, què pot fer?
Doncs jo crec que poden ajudar doncs, a col·laborar amb entitats, amb ONGs, que el que fan és això, aportar, no?, aportar aquest granet de sorra de cada un de nosaltres per transformar a sobre terreny, no?, les vides de moltes dones. Vicente Ferrer, Sonrises de Bombay, bé, clar, jo estic molt vinculada a la Índia, ja es nota, no? Però que n'hi ha moltes, moltes entitats que fan una feina meravellosa, no? I que val la pena recolzar-les, acompanyar-les i de tant en tant doncs, fer aquests viatges petits, encara que siguin petits, no? Per veure, no?, com es fa aquesta transformació. Com no? Una petita aportació teva transforma la vida d'una persona i no és la mateixa que va començar a quan acaba, no?
I actualment estàs fent també formacions?
Estic fent una formació, sí, estic fent una formació molt xula que crec que la va arribar a la meva vida així com un regal, no? Després de fer tot el recorregut de... Vaig fer el màster de Mindfulness i després va arribar al món de la restaurativa, l'enfocament restauratiu. Que l'enfocament restauratiu el que et fa és donar-te les eines perquè davant de conflictes, que en tenim sempre, no?, a casa, a la feina, puguis, no?, resoldre-ho d'una forma més justa, restaurativa, no?, donant-li, buscant la millor solució, no? I és fantàstic, això. És una tècnica, bueno, una tècnica, és com, no?, donem-te les eines. Hi ha un conflicte, no es pot, no? Intentem mirar com ho podem resoldre. I tot això es fa a través d'un cercle, no?, que la gent que, amb els alumnes, fas un cercle i cada un, no?, el que fas és crear aquest vincle i quan hi ha una cohesió dins un grup, els problemes es solucionen d'una altra manera. I llavors es poden, no?, quan hi ha un problema en un pati o a qualsevol cosa, doncs hi ha una solució que la podem veure conjuntament i treballar-la conjuntament.
Que necessari que és això,
que sí? És molt és aplicable a la vida de, no?, la feina com a la vida personal, no?, que t'ajuda, dona moltes eines.
Doncs mira, ara bé, ja estem arribant al final. Un minut de recomanacions.
Vinga, va.
Una cançó o un àlbum que t'hagi agradat especialment.
Mira, doncs jo recomanaria a una cantant francesa que es diu Imani, que va ser model i ara és cantant, i és que té una veu apassionant. Jo la vaig descobrir així per casualitat, va venir fa uns anys a Barcelona, vaig tenir el plaer de veure-la de prop, i saps aquelles persones que traspuen energia, vitalitat, bueno, un amor, i a més la veu és fantàstica.
Doncs la tenim que perseguir i escoltar. Un llibre o un podcast que t'inspiri, que no sigui aquest.
Doncs mira, el llibre estic llegint ara el llibre del Xavier Bosch, de sí? Diagonal Manhattan.
Sí?
A més m'agrada molt perquè com que jo vaig començar els meus orígens a l'AD, al programa de publicitat, em sento, no?, com que tot allò és com el món que vaig descobrir jo, no?, fa molts i molts anys. I és preciós, està molt ben escrit, molt m'agrada molt.
I un hàbit o un ritual que t'ajudi a mantenir la teva energia positiva?
Doncs un ritual és... Mira, no puc necessito al vespre encendre espelmes a casa. Donen aquesta llum tan càlida que fan, no?, que tot, bueno, és com que et dona l'energia, no?, a través d'aquella llum que hi ha a la teva vida, no?, al menjador on posis, i et dona aquesta energia que t'il·lumina.
I una peça de roba que t'agradi?
Doncs, bueno, normalment sempre m'agraden molt les sandàlies. Saps? M'encanta anar perquè vaig supercòmode, no? Em recordo la Índia perquè tothom va o amb xancletes o amb sandàlies, no? I és una cosa que, bueno, és com si portés la Índia al damunt, no?
Moltes gràcies, Aixa. Continuaríem parlant i parlant,
gràcies.
Però avui m'ha arribat fins aquí.
Ha estat un plaer.
Gràcies per vindre. Hi ha històries que no només s'expliquen. Cuiden històries que no només es llegeixen, transformen, i la vida d'Aixa és una d'aquestes. Aixa, gràcies per compartir la teva llum, la teva saviesa i aquesta manera tan profunda d'habitar el món. Avui hem après que pertànyer no és triar un lloc, sinó aprendre a estimar cada tros que ens ha fet qui som. Gràcies per escoltar Estil de Viure.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.